Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El judici per desobediència al president Quim Torra serà el 25 i el 26 de setembre. Són els dies que la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha marcat per a la celebració de la vista oral. Recordem que el president de la Generalitat està acusat d'haver desobeït la Junta Electoral Central per no haver retirat els llaços grocs del balcó de la Generalitat durant el període electoral del 28 d'abril. La Fiscalia va demanar que s'inhabilités Torra durant un any i 8 mesos per no haver despenjat la pancarta i Torra havia demanat que compareguessin com a testimonis els membres de la mateixa Junta. Canviem de qüestió. Continua la recerca de Blanca Fernández Ochoa al Parc Natural de Cercedilla. En les darreres hores s'ha ampliat la recerca, ja que la policia ha confirmat que l'exesquiadora va ser vista el 24 d'agost en un supermercat de Pozuelo d'Alarcón, tota la Comunitat de Madrid. Es busca en un terreny d'unes 3.500 hectàrees i, a part dels agents, hi estan participant alguns dels familiars de Blanca Fernández, incloent-hi la filla i el fill de la medallista olímpica, que té ara 56 anys. I destaquem també que avui hi ha nova jornada de mobilitzacions pro-democràcia i contra la llei d'extradició a Hong Kong. Coincidint amb el primer dia de classe, milers d'estudiants de secundària, uns 10.000, segons algunes fonts, se sumen a les protestes contra els governs de Pequín i de l'excolònia britànica. I Barcelona ha entrat per primer cop a la classificació Global Startup Ecosystem com una de les 30 millors ciutats del món per a startups. La capital catalana se situa en el lloc 26, juntament amb Atlanta, Dublín, Miami i Múnich. I recordem que el bisbat de Girona ha traslladat la suspensió decretada pel Vaticà per al sacerdot Tomàs Pons Caulús, acusat d'abusos sexuals a menors.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico. El programa de ràdio està dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tenis el Jordi Carretero. I el divendres tancàvem el programa eufòrics per la classificació i el sorteig de l'Europa League. Avui comencem la setmana amb la sensació de que ha tornat la crisi a Camp Perico. La derrota davant del Granada ha fet molt de mal. Sembla que totes les mirades van cap a la banqueta. Molts canvis a les mediacions, l'equip que no està fet, jugadors nous que encara no estan acoplats. Però no està de més recordar que Gallego no falla gols davant de porta ni fa errades greus en defensa. Però, evidentment, ell és l'últim responsable. Sabíem el preu de classificar-se per Europa en setè lloc i l'estem pagant. No és moment de fogueres ni ultimàtums, sinó de treballar de valent i aprofitar aquesta aturada lliguera per redreçar la nau. A Avui repassarem el partit d'ahir i assenyalarem les claus de la derrota, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blau que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem! Buenas tardes, Javi, ¿qué tenemos?
Buenas tardes. Por cierto, este fin de semana el club anunciaba el cambio del icono, del perico.
Sí.
Bien podríamos haber hecho una montaña rusa porque es increíble lo que cambia el estado de ánimo de la afición de un viernes a un lunes por un partido bastante malo, lo cierto, pero bueno, así
si
es.
Si la nueva cara del perico se corresponde a la situación que tenemos, ¿no?
Sí, sí. Y también felicitar al equipo de comunicación del Español porque hoy varios diarios, como el 20 Minutos, pues tienen la portada completamente con esta imagen y es una buena señal que se haga un poquito de españolismo y que se expanda la marca, ¿no? Pues bueno, pues como decías, tras esa dolorosa derrota ayer por 0-3 en el RC de Estadio ante el Granada, la plantilla del primer equipo se ha ejercitado esta mañana en la Dani Jarque en el inicio de este periodo de parón internacional de 15 días que debe servir para que el equipo trabaje algunos aspectos que no se han podido trabajar con normalidad en lo que ha sido una pretemporada atípica. No se han podido trabajar, o como queramos decirlo, pero lo cierto es que el Español que estamos viendo en este inicio de curso no es el que quiere ni la afición ni el propio David Gallego. Y resultados aparte, las sensaciones no son nada buenas, así que este parón sin duda que promete irle muy bien al equipo en cuanto a ser una oportunidad para trabajar con tranquilidad y prepararse bien de cara al duelo ante el Eibar, recordemos, domingo 15 de septiembre a las 12 del mediodía. Se ve algo lejos, pero esto pasa volando y el equipo tiene que trabajar duro para revertir esta situación. Y tras esta sesión realizada en la Dani Jarque, ha hablado uno de los capitanes de la plantilla, un Víctor Sánchez, que explicaba sus impresiones después del partido de ayer. Un jugador que habla muy claro y que ha repasado y analizado el momento que atraviesa el equipo. En primer lugar, nos comentaba si él vio o no ciertos brotes verdes durante el partido de ayer.
Pienso que ayer sí que hay una evolución en el juego, a ratos, en donde el equipo, sobre todo en el principio de la segunda parte, ratos de la primera parte, donde entendemos un poco más o plasmamos un poco más lo que el míster quiere, el llevar al equipo a un lado para poder salir con el otro con ventajas, donde conseguimos encontrar entre líneas para llegar arriba. Como te digo, al trozo de la primera parte y sobre todo el principio de la segunda, sí que creo que mejoramos en eso respecto a otros partidos o respecto a parte de otro partido. Es verdad que la segunda parte, por ejemplo, de Zoria fue muy buena también en casa, en ese nivel en que movimos mucho el balón y conseguimos tener ocasiones, y ayer creo que también, pero es verdad que hay cosas que nos están matando. Yo creo que al nivel de ahora mismo es difícil competir, teniendo fallos que nos cuestan goles, somos un equipo todavía que está muy largo, somos un equipo que en defensa sufre, que en transición sufre, entonces todo eso creo que tenemos que mejorarlo y que tenemos tiempo para hacerlo, pero es verdad que como te digo, que creo que todos pensamos o todos esperábamos que el equipo estuviese mejor a estas alturas y es así, creo que no vamos a engañarnos.
¿A ti te parece que esos 15 minutos de la segunda parte son suficientes como para...?
No son suficientes, pero si en esos 15 minutos se hubiera marcado, probablemente habría cambiado el signo del partido. Lo que pasa es que de poco sirvió porque no se acertó. Pero sí, realmente, un momento que es que no lo habíamos visto hasta ahora. Por eso todos lo remarcamos como la parte positiva del partido, ¿no?
Con qué poco nos conformamos,
sí,
¿no?
No es conformarse, es la evidencia. Pero claro, con lo mismo. O sea, sí, vale que muy bien que metas al equipo rival atrás, pero si no eres capaz de marcar, de poco te sirve.
Tiene que ser lo normal que lo hagas, ¿no? Y ahora continuamos hablando escuchando lo que ha dicho Víctor Sánchez, pero si te parece, aunque hoy está algo más apagado, yo saludaría a Ramón Ríos, que hoy no está con esas ganas, ¿eh?
Sí, hoy es un día de esos que hasta hemos tenido bajas importantes, ¿no? Dani Solsona, que no es porque no haya ganas, sino porque tiene cosas familiares, tiene compromisos y estará más tarde por teléfono. Y un Ramón Ríos apagado. Bona tarda,
sí,
Ramon.
Sí, bona tarda a tothom. Això de dir bona tarda, la veritat és que ahir vaig sortir en una destrampera de l'estadi que...
Bueno, pues Viagra.
No, ni Viagra ni collonades. Jo enviaria algú a l'Andamio, però bueno, de moment deixem-ho aquí, que després ja seguirem parlant.
Molt bé. Bueno, pues... Continuamos con Víctor Sánchez y el siguiente corte, el centrocampista del Español, nos habla, nos determina si la situación es dramática o no.
pero creo que no es un drama. Creo que nos falta todavía pues coger esa confianza, sobre todo también a nivel de balón, de soltarnos un poco más y de tener las ideas más claras, que eso al final es, ya te digo, lo va a hacer el tiempo y lo va a hacer también los resultados, porque al final cuando encadenes 2-3 resultados positivos todo va a salir mucho más fácil, porque el fútbol también es mucho de cabeza y cuando no te sales es complicado. Pero como te digo, no nos vamos a engañar y es verdad que estamos por debajo de lo que querríamos ahora mismo.
Pues como vemos, pues Víctor Sánchez no lo ve para tanto, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que es la jornada 3 y al final esto es muy largo, ¿eh? Que aún queda mucho y que el equipo pues saldrá adelante. No tengo ninguna duda, igual que Víctor Sánchez e igual que el propio David Gallego. Por otra parte, nos hablaba sobre las diferencias que hay entre el fútbol que practica el nuevo técnico y el que llevaba a cabo el año pasado Rubí.
Bueno, quizá el del año pasado era un poco más... no estático, pero sí que era un poco las posiciones mucho más marcadas, en ese sentido, cada uno tenía más su rol dentro de lo que es un esquema y el modelo de Gallego al final es un poco de interpretar, sobre todo a nivel de espacios, donde sale uno tiene que entrar el otro, donde cuando uno gana una línea pues el otro se tiene que mover. Al final es un poco más de ir compensando para tener siempre al equipo en una formación, en un esquema que sea bueno para atacar y también bueno para hacer vigilancias y para tener gente detrás del balón. Pasa que ya te digo, es un poco más no complicado, pero sí que tienes que interpretar un poco más sobre todo espacios y saber dónde tienes las ventajas de tener un 2-1, de tener un 3-2. Entonces al final es un poco eso. Y ya te digo, al final no todo es el esquema o el sistema. Al final, como te digo, también estamos nosotros y creo que somos los principales culpables cuando se gana y cuando se pierde, en ese sentido. Entonces tenemos que dar un paso adelante, como he dicho, y tenemos que empezar a hacer más cosas o a intentar sacar un poco más cada uno lo que tiene dentro para poder empezar a hacer las cosas mejor, que estoy seguro de que lo podemos hacer todos.
Yo no sé vuestra opinión, pero yo
estoy de acuerdo con lo último que ha dicho, que los técnicos mandan, pero los que ejecutan son los jugadores.
Qué pena que no estemos retransmitiendo esto por YouTube, que lo haremos, porque no habíamos hablado ahora fuera de antena y yo iba a decir justo lo mismo. Suscribo totalmente el minuto y medio que acabo de escuchar de Víctor Sánchez, tanto en la parte en la que dice, como a mí me parece, que el sistema de David Gallego es bastante más complejo que el de Rubí, ahora lo hablaremos en análisis del partido, y también en cuanto a que al final el peso cae en los jugadores. Y ahí... hay cosas que David Gallego no puede controlar.
Es un poco lo que decía al principio del programa. Gallego no es el que falla delante de puerta ni el que da un pase al rival en una zona comprometida del campo. O sea, eso no lo puede hacer el técnico.
Tampoco es el que luego pues marca un hat-trick.
Claro.
Entonces, igual que no lo es para unas cosas y se ensalza tanto la figura del jugador, pues cuando son errores también hay que ver.
Igualmente reconozco que la capacidad que tuvo el equipo de remontar el resultado contra el Zorya en casa, en la liguilla clasificatoria, demostró que ponen lo que hay que poner. Ahora, ¿qué falta? ¿Les falta velocidad? ¿Les falta ese tiempo que todos dicen que bueno, que es una pretemporada atípica y que lo están pagando? Por eso creo que necesitamos tiempo.
Y tanto. Y ahí, por ejemplo, en el partido frente al Zorya, yo creo que David Gallego está muy bien en cuanto a la reacción, probablemente no en el planteamiento, porque el Zorya pues hace mucho daño en la primera parte, pero la reacción es muy buena. Le queda solo un cambio cuando quedan 20 minutos y lo acierta de lleno.
Acierta
con Matías Vargas. Sí. También la inclusión de Víctor Sánchez en el lateral izquierdo fue una buena decisión, no solo por lo que hacía por banda, sino por cómo se asociaba con los jugadores interiores. Así que igual que se dice lo negativo, pues también hay cosas positivas, las cosas como son. Y por último, Víctor Sánchez nos hablaba sobre si este parón internacional le viene bien a la plantilla del Español.
Bueno, yo siempre lo digo, cuando pierdes lo que quieres es jugar rápido y intentar ganar el siguiente partido, intentar coger confianza, intentar sumar de tres y es lo que quieres. Pero bueno, toca ahora el parón, no podemos hacer otra cosa. Lógicamente nos vendrá bien para mejorar, para trabajar cosas, para acabar de coger ese punto de chispa y de físico que todavía no hemos podido pues trabajar cosas durante la pretemporada y para hacernos más fuertes. Al final sabemos que el próximo partido va a ser un partido duro en campo de Eibar y vamos a ir allí a intentar sacarlo, que no hemos sacado los dos partidos en casa. Entonces, ya te digo, nos va a venir bien, sobre todo a nivel de trabajo, que vamos a tener dos semanas muy buenas de mucho trabajo.
Tenemos que hacer ya lo de retransmitir el programa vía YouTube.
Sobre todo para ver sí. a Ramón.
Pues Ramón se va calentando, es como sí, que sí. se va encendiendo.
Mira, a ver.
Le hemos despertado, no. Porque ha llegado plano, ¿eh?
Sí, pero va a escuchar plano.
Es que digo, Javier, no, es que va a fer un gran canvi ja, en faltant 20 minuts. Collons, si la caga. I té la sort que el dia que es lesiona fot el Víctor Sánchez de lateral, perquè també allò és un acert perquè l'altre, el coix aquest, que cada dia està més coix, que corre per la banda, fot un hòstia ell sol, es que se'l tropeça, li foten un pas en profunditat ahir, i arriba un moment que no sap si va en la cama esquerra, en la cama dreta, total, que la pilota se'n va a fora i el tio es cau, pum, vale, pues vale. Pues bueno.
Va haver molts errors sort, individuals.
No?
Va haver molts errors individuals. Sí,
però,
no solament...
No, del dia, però és que el dia porta una temporada nefasta. Sí. Hòstia, perquè jugui el Víctor, de lateral, posa l'altre migcampista...
Des d'aquí a Ricard Casas, que estarà
bueno, rient. Igual, no? És que m'estic calentant, seguiu.
Fa 15 minuts, jo pensava que no faríem la sobretaula. Bueno,
no, però és que arriba un moment que vull dir... A veure, la gent del futbol, és veritat que no som tècnics, no sé, però el que ha vist futbol, ja porto 58 anys, veiem futbol, i m'he mamat futbol dels meus fills, i he vist l'Espanyol de petit, vull dir, o sigui, arriba un moment, no és que siguis que ser un tècnic, perquè hi ha conceptes que no saps, però més o menys veus coses que són, vull dir... el ABC del futbol. I si l'ABC
sí,
del futbol
cridar,
no el practiquem...
Volei! I em sembla que...
No, sí, ja no diré més volei, perquè la va cagada de l'antecentro ahir. L'antecentro no s'ha posat el volei. Va fallar dos gols que t'hi cagues, perquè al final l'1 contra 1...
Està fent la crònica.
No, ja estic fent la crònica, és que és veritat. I després, ostres, el cop de cap... Clar, és volei, igual és el...
Bueno, va fer un gol de cap, no? Si no recordo malament. No va fer un gol de cap?
No, sí, però el cop de cap bo és del Monito Vargas, sí, eh? Sí, que aquella passa arrossant el pal, aquella sí, la primera part és canviat-ho potser igual, canvia el partit. Però bueno, que tàcticament l'equip destrossat, jugadors que no tenen que jugar juguen, Melendo, en una banda, està més perdut que jo... jugant de veterano, és que hi ha coses que vull dir, són...
Si jugues de punter...
Però és que ho veu tot Déu, menys l'entrenador. Pues, hòstia, canvia, tio, fot les coses com tenen que ser. A, B, C. No, futbol és A, B, C. I ja està. Segueix.
Va, ja no hi marxa atrás, ja segueix, està totalment descendit.
Bueno, demà a les 4.
Bueno, pues escuchábamos a Víctor Sánchez. Ayer también, tras el partido, y entiendo que la mayoría de nuestros oyentes ya habrán tenido la oportunidad de escuchar tanto a Diego López como a David Gallego, que diferían bastante en su discurso. Sí. Diego López era algo más autocrítico en cuanto a que el equipo no había estado bien, en cuanto a lo que los tres goles se habían podido evitar. Y sin embargo, David Gallego, en la rueda de prensa, pues lanzó un mensaje más optimista en cuanto a que había visto cosas que le habían gustado mucho, en cuanto a que el resultado había sido engañoso, y cuanto menos llama la atención. Que
creo que se está poniendo la venda antes de la herida, ¿no? Se está buscando un escudo porque la verdad es que le están cayendo palos por todos lados.
Probablemente no sea una mala opción en cuanto a que también estar a 15 días ahora pensando en que ese partido contra el Eibar tiene que ser una final o un todo o nada, pues puede que tampoco sea positivo. Escuchábamos ahora a Víctor Sánchez decir que el futbolista lo que quiere es jugar cuanto antes mejor. Y este parón, pues, viene bien en cuanto a trabajar cosas, pero también es negativo.
Además, aunque haya sacado pecho por la buena clasificación europea David Gallego, lo que está claro es que su discurso siempre ha sido el mismo. Nos falta mucho, todavía el equipo no ha asimilado lo que quiero que haga, o sea que está claro, no... No.
Tenim 15 dies per fer pretemporada. Vull dir, en 15 dies que et posis... Bueno, en lloc d'anar-se'n a descansar demà, passat demà, i després tornar a entrenar dos dies, perquè després al cap de setmana tornar a fer festa, vinga, anem 10 dies a fer pretemporada, perquè després diem que no fem pretemporada.
Una concentració.
Ara, bueno, anem a fer una concentració, no està dient que no fem pretemporada, tenim ara 15 dies, doncs que fem 5-6 dies i ens anem a concentrar-nos. Ja veureu, a que no farem, perquè un tindrà festa, l'altre compromisos comercials, l'altre se'n va a veure el no, i l'altre a fer les obres a l'Andamio.
Bueno, sea como sea, y hablando de días, el mercado se cierra en la jornada de hoy, a las 12 de la noche, y a pesar de que en primera instancia el discurso desde el club era que se estaría pendiente de las oportunidades de mercado que pudieran surgir, pues en las últimas horas se habla más de que, salvo sorpresa mayúscula, no habrá movimientos, a no ser que finalmente se le busque una salida a Pipa, ¿no? No obstante, hay que recordar que aquellos jugadores que quedan libres, tras cerrarse el mercado, sí que pueden firmar tras este cierre, y es el caso de algunos como Markel Susaeta, que en su día, hace unas semanas, sonó para el Español, y hay que tener en cuenta también que esto se podría dar si queda alguna ficha libre en el primer equipo.
Es curioso que se insistió mucho en el hecho de que si nos clasificábamos para Europa, probablemente sería más fácil que llegara algún jugador. Al final se ha quedado en nada.
Yo esperaría, bueno. Yo esperaría, porque en las últimas horas pues siempre se agita un poquito el avispero y puede pasar de todo, pero tampoco esperemos grandes sorpresas.
Si no, estamos para fichar a Susaeta, que estarà lliure i no tindran cap compromís, pues aquest el podem fichar a mitjans de novembre o octubre. Sempre aquesta oportunitat.
Bueno, pues sea como sea, vamos a analizar. Si te parece, analizamos un poco el partido de ayer. Yo coincido totalmente en que el equipo está en construcción y ayer se encontró a un equipo muy bien trabajado. El Español de David Gallego está por hacer y personalmente yo difiero algo con el míster en cuanto a que ese cuarto de hora de inicio de la segunda parte sea como para estar contentos en cuanto a una mejoría. A mí se me antoja insuficiente en este sentido. Pero y creo que ayer vimos un Español voluntarioso, pero con mucho trabajo por hacer. Y delante tuvo un equipo muy bien trabajado, de la mano de Diego Martínez, como comentábamos. El resultado es abultado y la verdad, a mí tampoco me sorprende en demasía. Ya avisábamos que el Granada había sido uno de los mejores equipos en las dos primeras jornadas de esta liga y una vez aparecieron imprecisiones a nivel individual, fue lógico que el cuadro nazarí se acabara imponiendo.
Sí, ya avisaste de que el Granada no nos lo pondría nada fácil.
No, y además lo hizo con un planteamiento realmente sencillo, que fue como agobiar al Español en demasía con una presión muy alta. Creo que el Granada fue valiente con esta presión y le salió bien. El Español apenas unos minutos, esos que comentamos, ese cuarto de hora de la segunda parte, supo sacudirse ese agobio y reconociendo el mérito del cuadro nazarí, que lo hay y es mucho, el Español debería ser capaz de salir de situaciones como esta, porque tiene potencial para ello y porque no se trata de algo demasiado complejo como para dificultar el encontrar esta solución. Vimos que en el inicio de la segunda parte una de las cosas que hizo Gallego fue que la posición de Víctor Sánchez y Marroca retrocediese unos metros pues para construir desde un poquito más atrás y estirar un poquito más al Granada. Pero en ese sentido, pues la primera parte la tiramos a la basura.
¿Y cuál fue el sistema complejo que nos apretó el Granada?
Bueno, más que el Granada, el Español. A mí me dio la sensación de que el equipo está lejos de asimilar lo que quiere David Gallego. Vimos tres alturas muy diferentes en la medular en cuanto a que Marroca, Víctor Sánchez y Dardé pues jugaban a alturas muy distintas entre los tres e incluso cambiantes a lo largo del partido, como acabamos de comentar. Y también me dio la sensación de que el movimiento de Óscar Melendo y Matías Vargas continuamente metiéndose hacia adentro para dejar la banda a Corcha y a Didac Vila, pues por momentos hizo que se pisaran con Sergi Ardé. Esto no es que no se pueda jugar así, pero sí que hace falta pues una simbiosis mucho mejor de la que se ve ahora mismo. Una serie de automatismos pues más asentados.
De todas maneras, yo creo que los players individuales nos castigaron mucho, ¿no? Penalizaron, vaya.
Y es lo que decimos, que esto al final pues hay cosas que David Gallego no puede controlar. Los errores individuales fueron los que marcaron la diferencia. A pesar de que el juego no fuese bueno, las individualidades pues fueron lo que al final...
Y la falta de acierto también.
Claro, depararon los goles. Y no solo hablo del error de Marroca en el 0-2, que vuelve a repetir un error como el de Vitoria, sino que también vimos de nuevo lo muchísimo que sufre Naldo con espacio detrás suyo. Es un defensa que defiende muy bien el área, pero en cuanto sale de la misma y tiene 20-30 metros detrás suyo, pues sufre una barbaridad. Ayer estuvo a punto de irse de ver la segunda amarilla, sí. porque no llegó al jugador de Granada, sino era la segunda amarilla.
Cada vegada que té la pilota, i perdona que t'interrompessi, cada vegada que té la pilota en els peus és un patiment, perquè no sap, en els peus és molt limitat. Llavors va perdre dos pilotes sí. D'aquestes que va arriesgar molt.
No tuvo su día, com el resto
no,
de
l'equip. No, en el cap sí, en el cap té un cap com un timbal, i llavors te fot tot de cap, però és que en els peus no.
Sí, en el futbol actual hay defensas que defienden muy bien el área, y Naldo es un caso, pero que sufren en este tipo de escenarios y en ocasiones la dupla que le acompaña es lo que hace que pues bueno se tapen un poquito. El año pasado Mario Hermoso en ese sentido pues era ideal. Y también los errores de Buley en la toma de decisiones. Creo que el atacante chino lo intenta, eso está fuera de toda duda, pero no le salen las cosas.
¿Y la parte positiva? Porque hay que tener una lección positiva del encuentro.
Yo siempre finalizo este análisis con algo positivo y hoy también lo tenemos. Y yo me quedaría una vez más con Matías Vargas. De nuevo, por cierto, el jugador taiko, para nuestros oyentes, con un 67% de los votos. Y en contraste con Buley, él sí que toma siempre la decisión correcta. Y también es destacable que no se desconecta del partido ni un solo segundo. está siempre conectado al juego, el monito. Y tampoco me desagradó Sebastián Corchá. Incisivo, llegando a posiciones adelantadas siempre que pudo.
Centrando muy bien.
Poniendo muy buenos centros. Y por su perfil, para mí no hay duda de que, salvo en escenarios de partido muy concretos, en los que el rival pues te requiera otra serie de cosas, se adapta mucho mejor que Javi López al plan de juego de Gallego.
Muy bien, pues como decíamos, el monito Vargas, jugador taiko del Español.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mon Pariku, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Como decíamos, tenemos a nuestro Arnau Planas, el responsable de estadísticas, que nos destacará algo positivo, espero, de este Español Granada.
RCD Stats en Twitter.
RCD Stats, exacto. Pone la sintonía, que le gusta. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Contentos, bueno, contentos no, la verdad es que estamos un poco tocados, pero bueno, hay que levantar la cabeza.
Bueno, hoy tristemente no va a haber ningún positivo, porque era imposible prácticamente sacar alguno.
Imagínate.
Tal es así que el Granada, con la victoria de ayer, consiguió su primera victoria de la historia en Liga en pseudo perico. Solo había ganado la temporada 71-72 y la 2012-2013. Ha perdido los dos primeros partidos ligueros disputados en el RCD Stadium, ante el Sevilla y ayer ante el Granada. Esto no había pasado nunca en la era Cornellà-Prat. Eso no quiere decir que el Español no haya tenido malos arranques ligueros. De hecho, suma ahora mismo un punto de 9, y la última vez que el Español sumó un punto de 9 en un arranque liguero fue hace dos temporadas con Quique Sánchez Flores. El Español empató en el Sánchez Pizjuán, perdió en casa contra el Leganés y perdió 5-0 en el Camp Nou. Y en los últimos 16 partidos disputados en Cornellà-Prat, el Español ha perdido 5 de ellos, encajando 3 o más goles en contra. El Girona, el Barça, el Betis, el Real Madrid y ayer el Granada fueron los que lo consiguieron.
Bueno.
Y... ¿sí?
No, no. Que diguis algo positiu, collons. No, no. Diguem algo positiu, Arnau.
Acaba, acaba.
Hòstia, que fotré a plorar.
Acaba, acaba.
Y el árbitro del partido fue el debutante Soto Grado, de La Rioja, un árbitro que, la verdad, dejó mucho que desear ayer. Pero he estado mirando los encuentros dirigidos por árbitros La Rioja, y el Español solo ha ganado el 22% de los partidos de 18 que han dirigido árbitros riojanos en Liga.
Bueno, no. Esperemos que el siguiente no sea de La Rioja. Bueno, Arnau, seguimos mañana, ¿vale?
Arnau, espera. Sí. No em va tu una estadística negativa en els gols o algo així? Ho has posat tu, llegit, o algo?
El què, perdona?
Que no portem cap gol marcat en tota la temporada. No em va tu aquest rècord negatiu?
Sí, ahir algú va dir que ja s'havia batut el rècord de falta d'efectivitat al començament d'una lliga, però no és així.
Ah.
Tot i que en el pròxim partit de Lliga...
Estem a punt, vaja.
Jo diria que això passarà a ser rècord de l'equip de David Gallego.
Tens una bona que sí que ens situa. La realitat és que Mr. Chen ja ha vist més vegades perdre l'Espanyol que guanyar.
Hòstia, aquesta sí, veritat, 47-48, eh? Hòstia, aquesta no tampoc l'has dit.
Ja s'ha pot passar.
Hi ha una dada és que generalment els jugadors que juguen amb l'Espanyol en Lliga, o els entrenadors o els presidents, acostumen a tindre més partits perduts que guanyats. Sembla que un dels pocs que no ho té això és el Dani, que està aquí. Però Mr. Chen, el Dani, té més partits... Em sembla recordar que té més partits guanyats en Lliga que perduts, però Mr. Chen ahir es va sumar a aquesta dada. O sigui, ahir va aconseguir, per dir-ho d'una manera, la seva derrota número 48 com a president de l'Espanyol, i supera ja les 47 victòries que tenia fins ara.
Bueno, el pròxim partit igualarà. Uns consells i anem cap a la factoria.
Vinga. Mont Perico.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y el Ebro que se nos volvió a atragantar. Bueno, no conseguimos ganarle.
Sí, pero las noticias no son del todo malas desde la Dani Jarque, ¿no? En este caso a domicilio, pero 0-0 contra el Ebro, como decías, en el partido correspondiente.
El año pasado no conseguimos ganarle ninguno de los dos partidos.
Y eso que este año ha cambiado de estadio, campo, sí. Que ya no...
No es el tipo de campo excusa, ¿no?
La caja
antiguo,
de cerillas. La caja de cerillas, que se dice vulgarmente, ¿no? Pues como decíamos ayer, 0-0, el conjunto dirigido por José Aurelio Gay, segunda jornada del grupo 3 de la segunda división B. Y la buena noticia es que el Español B todavía no ha recibido ningún gol en contra. Ganó 2-0 en la primera frente a la Andorra. Y la próxima jornada, el próximo fin de semana, recibe al Cornellà.
Muy bien. ¿Y el femenino?
El femenino apuró su pretemporada, ganó en su último amistoso 8-0 frente al Fonsanta Fatjó, antes de arrancar la Liga Iberdrola el próximo fin de semana frente al Deportivo de La Coruña a domicilio.
El que sí que ganó fue el juvenil B de Moisés Hurtado.
Así es, buenísima noticia la de nuestro amigo, nuestro compañero Moisés Hurtado, entrenador del juvenil B.
Tiene que ganar la Liga.
Y volver a Montserrat, bueno...
De momento estamos invitados a comer.
Es verdad, no tenía presente, es verdad. Si ganaba la Liga Nacional, en este caso, y empezó de la mejor manera posible. Yo iría pidiendo pues las aceitunas, ¿no? Sí. El aperitivo. Porque ganó 6-0 en la primera jornada frente al Mataró, debut inmejorable en este caso del juvenil B del Español.
Muy bien, y el juvenil A que empezará pronto.
El juvenil A arranca la temporada, su participación en la División de Honor, el próximo fin de semana, visitando al Ebro, coincidiendo en cuanto a rival con el Español B, y veremos una División de Honor juvenil que este año en los banquillos está muy atractiva en cuanto a pues antiguas figuras, ¿no? Del fútbol español, Luis García, el ex españolista Luis García en la DAM, Víctor Valdés en el Barça.
Víctor Valdés igual no juega algún partido, ¿no? Si no le gusta cómo va y tal.
Como hizo en un torneo en Holanda, así es. Así que, bueno, veremos. Pero sea como sea, pues a ver qué tal le va al Juvenil A en esta andadura que comenzará el próximo fin de semana.
Perfecto, pues unos consejos y nos iremos ya a la tertulia.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla pedica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla pedica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Dani, t'hem trobat a faltar. Tenim el Ramon aquí mig deprimit, eh? Bona tarda, Dani.
Bona tarda. Bueno, jo fa mitja hora que estic al telèfon, eh?
Llavors has escoltat alguna cosa, llavors?
Bueno, sí, m'han arribat notícies i la veritat és que... No, ha estat bé avui. Avui ha estat bé, sí.
Qui ha estat bé avui? Qui ha estat bé avui?
Ramon, estàs accelerat, eh?
No, accelerat no, estic cabrejat, no estic cabrejat, estic cabrejat, estic hasta els ous, vull dir...
Cabrejat, per què?
Perquè en 9 punts hem fet un, en un joc de merda, i, bueno, a veure, estic esperant en candeletes que m'analisis el partit d'ahir. A veure què dius tu.
Solucions, Dani, volem solucions.
Solucions, jo... No vaig anar al partit ahir.
No em fotis.
No t'ho creus ni tu. No.
Que mentider que ets, que mentider. Avui el que m'ha cabrejat que no vinguessis aquí a donar la cara.
Ostres. Oh, perdona, avui...
Tenia un compromís.
Després de la clatellada d'ahir,
sí.
avui estic gaudint de les meves netes, que avui em toca...
Ai, la baba, que se't deu caure una baba allà, abuelo.
I mengen, eh?
Què et va semblar, Gulley, de davanter centre, per primera vegada?
Bueno, no va estar bé. Va tenir un parell d'aproximacions... Sí. Que potser un altre tipus de jugador més matador, més assassí, doncs hagués pogut marcar. Ell va tardar, va dubtar. Jo crec que no és el... Ell no és per jugar sol, crec jo, eh? Acompanyat d'un altre, com pot ser Ferreira o pot ser Caleri, doncs ahir ell es pot moure i hi ha un altre que sigui referència, no?
Va ser la primera sorpresa estranya, no?, la alineació, perquè tots esperàvem un Gulley Ferreira o un Ferreira Caleri o una doble davant i ens va sorprendre amb aquest 4-3-3 i posant davant els tres petits.
Sí, bueno, és que jo després d'escoltar la roda de premsa, doncs, independentment de que estiguis preocupat perquè s'ha fet un punt de nou, que l'equip no acaba d'arrencar i tot això... Hi ha un aspecte que jo, la veritat, ho veig d'una altra manera. Ho veig d'una altra manera. Ell és l'entrenador, com són altres els entrenadors, i veuen el futbol a la seva manera. Però el fet de dir que hagi començat amb un 4-4-2, ara amb un 4-3-3, i que ell digui que el modelo és en funció una mica del rival, aviam on li poden fer mal, si el rival és dèbil per una banda o per l'altra o pel mig, doncs aquí busca les solucions i tal, i en funció de tot això, doncs un partit pot ser el 4-2-3-1, un altre el 4-4-2 i l'altre el 3-5-2. Jo no comparteixo això. Jo crec que s'ha de tenir un sistema, el que sigui, el que millor s'adapti als jugadors, el que cregui l'entrenador, és igual al 4-4-2 que al 4-5-1, que el que sigui, el sistema que sigui. I sí que en alguns partits pots fer alguna modificació, però anar variant perquè d'allò, jo crec que al final són moltes coses, que molta informació que rep el jugador, i al millor el jugador no es troba còmode amb possibles canvis o tants canvis, no?
Jo, a mi, per exemple, pensava què li passaria pel cap a Ferreira quan veus que estàs jugant, per fi estàs jugant, perquè en Rubi no jugava, estàs fent gols, i el partit que en principi semblava el més important després de la classificació europea, que era aquest davant del Granada, perquè tots estàvem una mica expectants a veure què passava amb aquest partit, perquè ja hi havia aquest rum-rum de que si tants canvis, i s'havia de guanyar com fos, i d'inici surts, estàs a la banqueta. Suposo que per ell deu ser una sorpresa, no?
Bueno, per ell no és cap sorpresa. Ell va posar el que va creure en aquell moment, però...
Dic per
el jugador, Dani, pel jugador, collons, ostres, tu...
Per Ferreira, parles.
Ostres, home.
Sorpresa per Ferreira. Doncs no sé, perquè de la manera que va actuant Gallego, que un partit no va posar el Marroca, ni el Melendo, ni el Vargas, i un altre partit no ha posat no sé qui, i l'altre partit no ha posat Darder, i tot això... doncs potser amb el jugador ja no li estranya que no el facin jugar. El que passa que hi ha unes posicions, doncs, home, que són claus. I tenint en compte que ara hi ha 15 dies per descansar o per treballar i entrenar, doncs, a no ser que estigués molt, molt, molt cansat o tingués alguna sobrecàrrega, doncs, home, no s'entén gaire aquest tipus d'alineació i que deixis el teu golejador, en principi.
I més ara que tenim algú que centra, no? Perquè Corxia, com a mínim, les posa allà on s'han de marcar.
Bueno, és que els dos delanters, el que ha arribat, són de perfils similars, eh? Mm-hmm. O sigui, són jugadors d'àrea, que si els hi arriben pilotes allà ben centrades i cauen per allà, doncs te les poden aprofitar, però no són jugadors que un es despengi, que vingui a rebre i que faci circular la pilota i després vagi a rematar, no? Bueno, això ho pot fer Gulley, acompanyat d'un altre, però aquests dos tenen aquestes característiques. I parles de Corsià, però tots sabem, i ho hem repetit, i jo també, que els dos laterals que tenim, amb Javi López i Didac, doncs... que no se'ls hi pot dir res, que no treballin i que no s'esforcin i que no facin el que els diu l'entrenador d'arribar a la línia de fons i tot això, però després ja sabem que els centros, home, no és de lo millor que tinguin, no? O que tenen.
Ahir vas veure el Digda, que aquella que li tiren a la banda i el tio s'entropessa ell sol i es cau i no sé què? No vas veure, aquella?
Home, vaig estar al partit, eh?
Ah, per això, dic. I després va fer 5 centros i em sembla que un el va enviar a la grada superior, a l'altre al córner inferior i a l'altre a la juvenil. Vull dir, van ser, bueno, uns centros de puta mare.
Però això ja ho sabem, eh? Ara esperem aviam a Pedrosa si es posa, però independentment de tot això, per mi és clau el que hi hagi un sistema, un.
No, això estic totalment d'acord amb tu, eh? Perquè al final el que estàs fent és el que has dit tu, marejar el jugador, els jugadors no tots són molt... anava a dir una bestiesa, me la callaré, d'un perfil més baix, i llavors normalment hi ha gent que no això dels sistemes no ho entenen. Llavors, què es té que fer? Pues el que dius tu, el mateix sistema, si al final ets tu el que implintes el teu sistema, el que millor s'adapti als teus jugadors, no t'ha buscat...
Sí, però a part dels sistemes està l'eficàcia dels jugadors, perquè quan el partit se't posa en contra, també has de treure de tu, no? O sigui, clar, si fas unes errades brutals, com el segon gol, quan estàs perdent 0-1, que has d'estar molt més posat al partit, però això no ho arregla l'entrenador des de la banqueta, o sigui...
Bueno, però llavors podríem parlar de tots els entrenadors, de tots els equips, perquè tot tenen errades, no? A veure, l'Espanyol va tenir, no sé si 10 minuts, un quart d'hora...
Posem 20, va, siguem bons.
Que va apretar, que vas arribar per allà i que donava la sensació que podies empatar.
Sí.
Però també tenies la sensació de que cada vegada que l'agafava el Granada i arribava en atac, et podia fer mal. Jo aquesta sensació la tenia. I més si l'agafava el davant de l'esquerra, el Machís. Bueno, ell, la veritat és que va ser l'equip vol tractar bé la pilota, vol tenir la possessió. Per molts moments ho aconsegueix. Però això és una fase del joc. Això és un aspecte.
Si no marques, no serveix de res.
Clar, tu tens la pilota, tal, no sé què. A veure, ahir, per exemple, el Vargas ja el veien que s'anava cap al mig, que quasi jugava a la mitja punta. Melendo també cap al mig. Deixen els laterals que pugin. Allà al mig es trobava el Vargas, el Melendo, el Darder, quan hi havia el Víctor Sánchez, puja el Marroca. Llavors, quan sí, la toca, però a l'hora després de tirar-la en profunditat, qui va allà? Quin delanter hi ha? Qui és el que va? Clar, i això és un altre aspecte. I la veritat és que no estem a l'equip, encara que Gallego, amb tots els respectes, pugui dir que ell ha vist coses positives en aquest quart d'hora, sí, però el futbol no és un quart d'hora, són 90 i pico minuts, m'entens?
Dani, no et sembla això una mica ell salvar-se el cul, volguem dir, no, sí, aquí tenim unes coses, ostres, estamos... No? Com volguem-se posar ja una vena davant, perquè diu, aquí me van a pegar una castanya i me van a mandar a tomar por culo entre 4 partidors. Voy a ir a l'andamio a trabajar otra vez. No veus una mica això així, de que un tio... A veure, té que fer autocrítica com a entrenador. Oye, pues hemos jugado, no hemos jugado bien, nomás hemos tenido 20 minutos, esto lo vamos a enderezar, pero que hoy no ha salido todo mal. I bueno, el tio no diu res, no, hemos jugado, bueno, hemos cada vez más positivos, no sé què, ho veu ara només ell, perquè jo no ho veig. Jo no ho veig.
Ell té aquest tarannà en principi, de cara a la premsa, de cara a tal, doncs donar a entendre, i va dir que no us preocupeu, que disfrutareu.
Ell parla de temps, de que falta temps. Ja, però això ho ve dient des del principi de temporada.
No, anem a esperar, ja, però...
Sí, esperarem a la segona volta, tu. A la segona volta, que no hi serà ell.
Ramon, que no fa falta ara trencar-ho tot, ni molt menys, home, no.
No et sembla que la gent...
El que havien d'estar expectant, jo estava expectant, és quina cara té l'Espanyol. Si el de l'Europa League, encara que els rivals siguessin els que siguessin, o el de la Lliga del Sevilla a la vez i aquest partit, quina cara tenim? Perquè l'altre dia es va passar l'eliminatòria, però... i tots estàvem contents, i tots vam dir, escolta, independentment del partit que es va fer... jugant bé, malament o el que sigui, el que es tractava era passar l'eliminatòria. Es va passar i es va a la fase de grups. Però aquell partit, a la primera part, contra el Zoria allà, també van tenir dos o tres d'ells de molt bones, eh?
Sí, sí, igual que aquí, que també van tenir la primera part.
Però bé, ara de veritat, ara hi ha aquest parón. Després ve la conya marinera.
Sí, en un mes juguem un futbol de partits.
L'Eibar, entre setmana, el diumenge la Real Societat, entre setmana...
No, no, Eibar juguem primer, perdona, Dani, Eibar.
Diumenge.
UEFA.
Eibar.
UEFA. O sigui, Eibar, UEFA, Real Societat...
Real Societat.
Mallorca.
I hi ha Lliga entre setmana, també, vull
dir. Sí, sí, juguem una altra vegada i al final és Mallorca. En un mes juguem 6 partits, o 5 o 6 partits.
No, i aquí és on... escolta, ja no servirà, no servirà, i ho podem entendre, no servirà de dir, no, és que no he tingut temps, és que no sé què, i és que no sé quantos, ja no, ja no.
Jo és que no m'has escoltat al principi del programa, perquè he fet la meva...
No,
ja saps que estava fent la siesta, cuidant les netes, doncs he dit que se'n vagin, 15 dies de pretemporada, vull dir, que en lloc d'anar-se'n ara de festa demà passat, i després el cap de setmana, perquè no hi ha lliga i tot això, doncs que se'n vagin 5 o 6 dies a fer una pretemporada, si no han pogut fer. Vull dir, és que al final són professionals, tu, i cobren i viuen d'això. I llavors, doncs que, bueno... Doncs no,
i també, i deixa, ja d'allò, i m'ha deixat encara una mica... No sé si estava preocupat, potser una mica més preocupat les declaracions de Víctor Sánchez, dient que ara no estan encara per competir. Joder... M'ha espantat.
I porten des de juliol, eh?
No, però m'ha espantat que digués això.
No sé.
Però això és el que he llegit.
Jo valoro la part positiva quan ha dit que l'any passat van començar molt bé, però després van tenir un bajón important perquè, bueno, ja recordem la ratxa que van encadenar, i llavors tot no sortia bé. Com diem, bueno, igual aquest any ho fem al revés. Comencem malament i això
sí,
es pot arreglar.
Això ho pots dir-ho de la manera que ho dius tu, però jo... interpreto el que tinc les declaracions aquí, suposo que està traduït literalment. No, ara mateix no estem encara per competir. Hosti, no sé què em vols dir amb això. Quan estaràs per competir? El dia de l'Eibar? Vale, entesos. Però, bueno, no sé, jo... La veritat és que l'equip no transmet, de moment, no transmet allò confiança per dir no. Ni amb el 0-1, que vam tenir aquests minutets, i ni amb el 0-2 ja va ser baixar el cap, enfonsats, creure poc, així com el Granada. Quan el Granada, que és un equip, ja veiem l'equip que és, que ho van fer molt bé, quan se'n van a l'atac, el Granada està convençut de que van a l'atac i que poden fer gol. Se'ls veia convençuts quan pujaven. De fet, n'han marcat 7 amb 2 partits a fora. No sé si... A partir d'ara ja no en marcaran mai més cap, però n'han marcat 7, 4 a Vila-real i 3 aquí.
Sí,
I quant a la confecció de l'equip, que sembla que ja, perquè a no ser que hi hagi una sorpresa d'última hora, sembla que està tancada ja, tancat l'equip, què creus, que tenim millor equip o pitjor que l'any passat?
No ho sé.
Sí, millors jugadors, però encara l'equip s'ha de fer.
Jo crec que jo no m'atreveixo, t'ho dic en sèrio. Mira que a vegades vull avançar segons quines coses, però no sé, perquè no sé el rendiment que donarà Caleri, no el sé, i no sé Ferreira quin rendiment tindrà.
Però Monito Vargas, què?
Bueno.
Ens durarà el que ens durarà. Ahir va ser el millor, una altra vegada. Cada partit és el millor. Bueno, és l'únic que es tira... Va lluitar, el tio baixa a buscar les pilotes, les puja sol, perquè al final... No... Hi ha una jugada, una altra vegada, que se'n va, perquè cada partit li passa el mateix. El tio se'n va per la banda, pum, 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 i es té que frenar perquè no el segueix ningú.
Li va passar una amb el voler a la segona part, que se'n va anar sol i estava sol. Però, bueno, això són circumstàncies. Però jo, ja ho he dit i torno a repetir, jo crec que amb un equip... No, crec, no, estic convençut. Amb un equip, encara que es facin rotacions... N'hi ha 8, 9, que aquests són titulars. No, donant-li voltes que poden jugar tots i tal, al final juguen 9 titulars, que juguen sempre, i després varies perquè aquell està tocat, l'altre no està tocat...
Una targeta, que l'han expulsat, etcètera, etcètera.
És que n'hi ha 8 o 9, aquests han de ser fixes. I ara, avui en dia, fixo, sense Marroca...
Bueno.
Ara sembla que Calero, veurem el tema Naldo... al mig del camp no sabem, a dalt sembla que Vargas i para de comptar.
Bueno, hi ha alguns partits, mira, el Vargas ha estat a la banqueta, que ha sortit de la segona part. I el Naldo, d'altres partits, tampoc ha jugat. Que el Naldo, a veure, no sé si ens has escoltat, abans ho hem comentat, de cap molt bé dintre de l'àrea, però quan li donen aquests 30 o 40 metres a aquell que surti la pilota, nai.
Sí, bueno, pues també tenim l'altre, que és Calero, que treu la pilota en principi.
I el Bernardo, per què no el fa jugar, aquest home?
Sí, llavors no té l'agressivitat.
Una mica més tendre, no? Calero una mica més tendre.
Però, per exemple, tenim el Bernardo, que ens està, que tampoc ens ha semblat mal jugador i de moment no l'ha provat. És que porta 3 o 4 partits a la banqueta. Aquest sí que no ha jugat res, No ha jugat res.
Que els altres podem intuir quin és l'equip que pensem que pot ser el més titular. Però amb tants canvis, clar, és que més titular, qui pot ser? Perquè, clar, amb quin sistema?
A veure, el Diego López és l'únic que està titular, perquè és l'únic que jugarà...
Roca és, sembla que el més titular, també.
Sí, i qui farà els gols? Aquesta és la gran pregunta.
No, és que el problema és que si jugues amb un 4-3-3, només pots jugar amb un delanter. Això que vam dir, com a dir al principi que deia, si jugues amb un delanter amb el 4-3-3... que juga Marroca, jo què sé, Dardé, Granero, Víctor Sánchez, Dardé, el que sigui, si en una banda està Vargas i a l'altra està Melendo, només n'hi cap un altre, eh?
I Melendo a la banda, és com si estigués tu o jo jugant?
Bueno, jugant tu, jo faria alguna
cosa. Hòstia, vaya frasca, m'acaba de clavar. I té tota la raó, Té tota la raó, Vull dir, tinc que reconèixer que ella encara faria alguna cosa, la tocaria.
I creus que li faltava alguna cosa a aquest equip? Perquè, clar, tothom deia, bueno, se'n va Borja portant un davanter que marqui gols. I Caleri, tu dubtes que sigui aquest recanvi?
Vull veure-ho. L'any passat va marcar 9 gols, és veritat, però... No ho sé, la veritat. Caleri, anem a veure. Perquè, clar, si juga Caleri, no juga Ferreira.
Clar. I després també et semblava que l'equip anava, o que la direcció esportiva anava darrere un extrem dret i...
Això està, que ja s'ha acabat, això.
Sí, s'ha acabat. Sí, s'ha acabat del tot, no?
De totes maneres, Dani, ara no sé, hi ha 15 dies... Jo espero que la cosa se centri una miqueta. Tots baixem... Avui la veritat és que jo he parlat amb diversos pericos i tot això, i tothom està que ho cremaria tot, que el Gallego l'enviarien a prendre pel sac, que farien moltes coses, i aquella eufòria inicial que ens portava a l'Europa League, pues, en aquests moments ha anat pel terra. A més, desaprofites una bona oportunitat perquè acabes de jugar a classificar-te, tu guanyes, et fiques en zona tranquil·la, 4 puntets, 15 dies de descans, no ens ha pogut aprofitar. Ara...
És que el rival juga, també.
Sí, però vull dir... tenim que baixar una miqueta, potser, el pistó tots. Vull dir, no, jo sóc el primer que em cago en la mare que va parir aquell, l'altre, l'envio a l'Andamio i totes aquestes coses, però, bueno, baixem una mica el pistó, esperarem ara aquests 15 dies a veure si l'equip se centra una miqueta, que té molta raó el Dani en una cosa, que això d'aquests canvis tan tàctics i tantes històries... A veure, tu, que el futbol, és el que deia jo abans, que no m'has escoltat, A, B, C, vull dir, el futbol està tot inventat. Aquí no hi ha ningú que sigui...
revolucionari.
No,
tothom, jo...
Tu ets entrenador, a veure, a l'ABC, vull dir, no inventis coses quan no pots fer-ho.
Però la tercera jornada no podem cremar-ho tot.
No, s'ha de tenir, de veritat, s'ha de tenir paciència i confiar. És veritat que ara al que ve es veu una muntanya, vale? Sí, però anem a tenir confiança, anem a veure si Gallego, tot això que transmet o vol transmetre i el que diu a les rodes de premsa, doncs a la millor es fa realitat. Anem a veure, ara...
Ha de demostrar que ell sap el que vol.
Sí, no, ell sap el que vol. El que passa que també ho han de saber els jugadors.
Sí.
I interpretar-ho, i quan surten al camp, fer-ho. Si això no es tradueix en resultats, doncs al final tens problemes. Clar, evidentment que tens problemes, sigui l'inici, sigui a mitja temporada o al final. Ah. Però, bueno, s'ha de donar un marge de confiança, també.
Home, jo crec que, a veure, tindrà que deixar a veure si es menja els panellets i després si es menja els torrons. Vull dir, això està clar, vull dir, això és així el futbol, no ens enganyem, eh? Per molt gallego, si els resultats són dolents, els panellets a prendre pel sac, tu.
Sí, però com a mínim, no, a veure, jo no demano que si que repeteix un 3 de 30 com amb Rubi, pel que no pot ser és que Rubi se li doni tota la confiança tant des de la Secretaria Tècnica com de l'afició, i a Gallego sembla que ja l'hem posat al disparadero.
No, però...
Dani, t'estimo, que ens tallen ja. Escolta, ens veurem el dilluns que ve o no?
Li queda una frase, digues.
Sí, no, però, hòstia, ja talles? Ara estic molt còmode.
No.
Va, digues la frase, que si no et tallen sense dir res.
Estic al sofà, estic de nassos, tu.
Estàs com deia el Gallego amb la cigarreta a la Coca-Cola.
Ara.
Ostres, avui no convidaràs, tio, quina putada. Bueno.
Ah, per això no ha vingut, perquè avui pagava ell.
Oh, clar, el tio tenia que pagar i no ha vingut, ja sé.
El dilluns que ve, qui paga el dilluns que ve?
El dilluns et tocarà pagar doble. Però no,
pues llavors no vindré tampoc.
Bueno, que no hi ha lliga, que no podrem plorar.
Dani, vale. Paciència. Ja sabeu, demà a partir de les 4 a Montperico, no perdeu la nostra sintonia. Bona tarda.